Escoltes un día perfecte a la UPB Radio. No hi ha manera, és que no puc. És que porto uns dies intentant instal·lar un programa per a poder emetre i gravar com una espècie de podcast en directe en el que puga entrevistar la gent per Skype o similar i que puguen escoltar, per exemple, si punxo una cançó o si punxo un vídeo o puguen fer. Però és que no hi ha manera, per més que mire tutorials i és que no puc. I el cas és que segueixo els passos tal i com en diuen. Faig el mateix, exactament el mateix que ells. Espera. Eixa frase de faig exactament el mateix que tu i a mi no em funciona, eixa frase jo l'he escoltat abans. Sí, a ma mare quan em crida per a preguntar-me com fer alguna cosa amb el mòbil. I això només pot significar que estic caient en l'anomenada escletxa digital. Sí, eixa escletxa que separa els que saben moure's pel món digital i les noves tecnologies d'aquells que tenen la televisió amb subtítols i que no saben treure, o que, per exemple, creen un grup de WhatsApp amb desconeguts o publiquen 3 o 4 voltes la mateixa foto a Instagram. Jo fins ara era dels que sabien moure's per les tecnologies. Recorde, per exemple, que jo al meu avi li sintonitzava la tele o li buscava Radio Nou a la ràdio amb piles per escoltar l'actualitat del València amb Paco Nadal. Jo era, dili-ho al xic que ells a fer això. Era jove, no tenia por a toquetejar com ara. I ara sembla que per més que ho intente això de saber moure's per les noves tecnologies, amb l'edat, doncs, és més complicat. I per més que ho intente, ja no arriba, i això que li fiqui el màxim d'interès, però ja no pilla moltes coses. Ostres, que no tens el volum del mòbil, això no... No és per a fer broma, ja sabeu que el tema de l'escletxa digital i la gent major, els bancs, etcètera, etcètera. Jo crec que hauria d'haver un telèfon de contacte amb un adolescent per tal de poder ajudar a la gent que, com jo, estem ja a l'altre costat de l'escletxa. Com una espècie de telèfono de la esperança. Olga Capdevila, il·lustradora catalana, serà la primera en passar pel programa d'avui i després parlarem amb la pintora valenciana Cristina Castany i, per acabar, una mini-agenda. I poc més... sí, recordeu que el programa d'avui el podeu tornar a escoltar a la secció de ràdio a la carta, radio.ub.es, a iVoox i Spotify. Anem a parlar amb la primera convidada del programa d'avui. Es tracta de la il·lustradora catalana Olga Capdevila. Hola, Olga. Moltes gràcies per estar este matí així a la UPB Ràdio, la emissora de la Universitat Politècnica de València.
Hola, molt bon dia. Gràcies per atendre'm.
Olga, la primera volta que vaig saber de tu va ser perquè la darrera temporada, la temporada 4, David de las Heras, que crec que sou amics, sí, estava parlant de com va arribar a la il·lustració de portades de llibres. I crec que va ser perquè tu li vas comentar que Blackie Books buscava un perfil concret d'il·lustrador i li vas parlar d'ell.
Pues la veritat és que no ho recordo al 100%, però sí que recordo que en aquella època Blackie Books estava buscant doncs, perfils amb registres diferents i de la mateixa manera que a mi m'havia recomanat a Blackie Books la Lucy Gutiérrez, segurament pues, jo digués el nom del David o li digués al David que es posés en contacte amb ells. Sí, pot ser, tindria sentit.
Olga, estava pensant en la teva web, ahir la vaig estar repassant, i el que està bastant clar és que qualsevol suport funciona per al teu treball, perquè des de botelles de vi, des de mural, cartells, vídeos musicals o també llibres, la teua obra funciona.
Sí, això és una de les coses que m'interessen més de l'ofici d'il·lustrar, que és que té aquesta peculiaritat de ser transversal i de ser transmèdia, i és una cosa que m'interessa molt d'explorar i d'anar obrint formats i que no hi hagi una limitació a nivell de forma. Llavors, sempre que puc, si el propi client no està proposant un format nou, intento jo, pel meu compte, obrir i explorar en altres àmbits per anar descobrint com es comporta la il·lustració o el relat quan es mou de format. Així que sí que és un punt important a la meva feina.
Hi ha algun suport on creus que et trobes més còmoda?
No. Vaig començar amb aquesta comoditat total per al format llibre, que és el format, diguéssim, que m'interessava més. També és on s'havia ficat més el focus a la universitat, a la Massana, que és on sortia jo. I a poc a poc es van anar obrint els formats. Un dels que m'ha interessat més i que ara estic treballant de ple és el format animació. I és un format que a moltes il·lustradores ens ve com per defecte o que de forma orgànica acaba sortint. Però la veritat és que treballant amb tèxtil m'he sentit còmode, amb producte també, més objectual o escènic també, i bueno, vaig mantenint aquesta obertura amb la il·lusió que vagin apareixent nous formats també amb els que treballar.
Imagina que en alguns formats que no havies pensat mai en treballar, t'has sorprès com ha quedat la teva obra o com funciona.
Clar, clar, perquè evidentment cada format doncs, té les seves coses específiques, les seves característiques. Hi ha formats que es transformen molt l'obra o la il·lustració, hi ha formats que es manté com més pla o més bidimensional, però sí, sempre hi ha aquesta sorpresa i cada format té les seves coses, no? Que sé, des de unes etiquetes de vins, que hi ha com aquesta interrelació amb la persona que estava bevent, no? El moment de veure, està llegint les etiquetes o les està mirant, i és molt interessant perquè en el cas d'aquesta col·lecció que vam fer amb l'Ingrid Picanyol, d'Amor per la Terra, a les pròpies etiquetes il·lustrades hi vam posar un mail de contacte perquè el lector del vi, o el bevedor del vi, es pogués posar en contacte en relació a el que havia semblat l'etiqueta, no? I estem rebent molts mails de gent just en el moment que està a punt de fer el brindis amb el vi, i és superinteressant.
Sí, hi ha una cosa que destaca la teva obra, és el color. No tens ninguna por a emprar el color, que molta gent sempre quan té que treballar amb el color és com, saps? És un poc, ara què faig? No tens ninguna por a combinar-los. Treballes molt amb el color primaris, però no tens ninguna por.
Sí, exacte. Bueno, és part d'aquesta experimentació, anar provant amb el color. Hi ha gent que té com un discurs més sòlid o més clar, o inclús més conceptual de què aporta el color a la seva obra. Jo crec que, en el meu cas, en aquest punt, el faig servir de forma molt intuïtiva, podríem dir, i és una espècie de joc o d'exploració. I que moltes vegades, evidentment, els colors signifiquen coses, però en el meu cas el que m'agrada és jugar, combinar-los i veure què passa i deixar-me sorprendre, sí.
I
tot i així, això no està no vol dir que no m'interessi també la cosa solemne de quan toca utilitzar només la línia negra i tenir aquesta reserva.
Sí, crec que hi ha un vídeo, no? Jo crec que hi ha un videoclip que simplement està treballat amb línia negra.
Sí, exacte. Aquest, per exemple, és el videoclip de la iaia, un i mig, que precisament tenia sentit perquè la lletra és superminimalista i parla d'una història d'amor, però a través de jocs d'aquests, com per exemple con un 6 i con un 4, aquí tienes tu retrato, doncs la lletra a través d'aquests jocs va construint aquesta història d'amor i desamor, no? Llavors, agafant aquesta referència d'aquests jocs tan senzills del 6 i el 4, tenia sentit que tota l'animació estigués feta amb una línia molt sòbria, amb un fons blanc, tot molt tranquil, i aquí sí que simbòlicament hi ha un únic moment a la meitat del vídeo on apareix el color, però perquè té sentit que apareixi en aquest moment i desapareix un altre cop.
Si li hem de posar algun adjectiu a la teua obra, podria ser un poc naïf, sense menysprear, perquè tampoc pensar que la pintura, que l'estil naïf o un llenguatge més infantil no té per què ser menyspreable, no?
Sí. Bueno, jo sempre tinc aquesta reivindicació de la paraula naïf.
Entenc que és complicat.
Sí. M'agrada la paraula, m'agrada el concepte. No m'agrada a vegades en la manera en què es fa servir, però sí que em sento identificada amb el que significa. Al final, a part dels grans referents de la il·lustració, del cine, de la literatura, o sigui, d'on sigui el lloc d'on consumim cultura, m'interessa molt les coses que es fan als marges, les il·lustracions que fa la gent que no pretén ser una gran il·lustradora, sense anar més lluny els dibuixos, per exemple, que fa la meva mare, que n'ha dibuixat en la seva vida, o la meva àvia. I això també em passa amb la il·lustració dels nens, que hi ha aquesta cosa màgica i fresca que m'atrau moltíssim i que d'alguna manera intento no perdre com a adjectius en la meva manera de dibuixar.
Aquest adjectiu naïf, que la gent, o llenguatge infantil, la gent pot pensar que no té un treball més enllà, a lo millor, d'una simple il·lustració, però en el teu cas, per exemple, funciona molt bé. Per exemple, has treballat amb El País, has treballat amb la campanya de Sant Jordi 2017, Editorial, sí. Calcetins... Vull dir, la gent accepta aquest llenguatge i, a més, el pren en valor.
Sí, ha sigut curiós tot el procés, perquè al principi podia semblar que era un llenguatge com més identificable al món infantil, no? I que el meu àmbit es quedés reservat per llibres sobretot editorial infantil. I bueno, per sorpresa, pues, al llarg d'aquests últims anys, per sort, s'ha renovat tot l'imaginari de la il·lustració. La il·lustració ha entrat a terrenys que potser feia més por que hi entrés, i hi ha hagut aquesta obertura i aquesta recepció. I sí, he treballat per jo què sé, inclús per empreses d'assegurances o coses que en principi sembla que no haurien de voler aquesta imatge més naïf. Però al final també crec que hi ha una part important de la meva feina, que és en les idees que hi ha en el fons de les il·lustracions, no només en la forma. I crec que al final això és un llenguatge universal que té aquesta capacitat de ser transversal, no? Crec que va per aquí.
Aquest llenguatge tan, tan personal que tens, d'il·lustrar, també va acompanyat un poc del text. La tipografia també la treballes tu.
Sí. Bueno, això ha sigut també una descoberta important, de que les il·lustradores sempre anem acompanyades de tipografia, on moltes vegades, i ja des de fa uns anys que vam muntar un col·lectiu amb el dissenyador Jordi Oms i altres il·lustradores, em vaig adonar que tenir una persona de confiança al costat que estigués treballant degudament la part tipogràfica era essencial, perquè si no la nostra obra tampoc es col·locava en el lloc on s'havia de col·locar, no? Ajudava molt a marcar un to, a marcar una direcció. I llavors jo m'he anat espavilant pel meu compte a ser més exigent a l'hora de decidir què m'agrada i què no, I he fet algunes cosetes amb tipografia, però sobretot el que tinc és gent molt bona al meu costat que entren a col·laborar en els projectes quan aquesta part tipogràfica és essencial.
Estic pensant ara en la tipografia, pot ser un poc de treballs més personals, simplement per Instagram. Per exemple, recorde una publicació que hi havia una dona que diu: a los 93 años María ha comprendido que un clavo no saca otro clavo. també la ironia està molt present en el teu treball.
Sí, sí, sí. És essencial. Però bueno, és que és, la ironia és essencial a la meva vida, llavors per defecte es traspassa a la meva feina, sí. I em sembla que més enllà de recursos més poètics o més visuals hi ha el sentit de l'humor i aquesta ironia que és important. És important que hi sigui i d'alguna manera, inclús a vegades sense buscar-la expressament, s'hi acaba escolant d'alguna manera. Així que sí, sí.
Hi ha una il·lustració que em va fer gràcia i, de fet, és que em va passar a mi que hi havia, crec que estàs mostrant una platja nudista que ficava expectation versus reality, no? Lo que s'espera d'una platja nudista i el que realment és. T'agraden molt aquests jocs, no? D'imatges, buscant la realitat, les ironies...
Sí, perquè sí, en aquest cas, per exemple, això va ser de que vam anar l'estiu passat en una platja nudista i tothom anava en banyador, no? Mm-hmm. I és aquest contrasentit o aquesta cosa tan ridícula ja te la dona la pròpia realitat, no? Mm-hmm. A vegades sembla com que hem de fer grans ficcions, a mi m'agraden molt les ficcions, però hi han com detalls en el dia a dia que ja t'estan donant una història i que simplement es tracta de redibuixar-los o descontextualitzar-los per explicar aquesta història, no? O assenyalar-los.
A mi em va fer molta gràcia perquè em va passar el mateix, a Begur, a una platja de Begur, recordo
que... És aquesta.
Ah, és aquesta?
És la platja aquesta de...
Sí.
No sé com es diu, de Begur. Sí, sí, la típica de... que van obrir un xiringuito.
Sí, 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 i a l'esquerra, més al nord crec que estava... I recorda haver arribat els primers i ficava a platja nudista, no sé què, i dius, si ho posa, doncs anem a complir. I quan me vaig girar per anar-me'n, de sobte em vaig transformar com una espècie d'exhibicionista, era pràcticament l'únic que estava complint la norma, entre cometes, no?
Totalment, i llavors per complir la norma quedes com en ridícul o inclús ets mal vist, no?, per als altres, per ser el que està en el lloc que toca. Tu ets el que està al lloc que toca, però tot i així no ets percebut així. Llavors era com interessant explicar això simplement a través d'una cosa que a mi m'havia passat feia poques hores.
Hem tingut la mateixa experiència.
Sí, sí, en el mateix lloc, tu.
Qui vull visitar també la teva web, perquè tens una web que està molt elaborada, hi ha un llibre de visites, conta'n un poc, m'ha resultat molt curiós.
Sí. Bueno, jo crec que és la part preferida de tota la meva web, per suposat, però també de totes les coses que he anat publicant. Hi havia un punt on a mi sempre m'han fet molta enveja els músics o professions que tenen el públic directe allà davant, no? I que poden saber les respostes o les reaccions d'allò que estan presentant. Estic pensant també en un actor de teatre, per exemple. I hi havia un tema de l'ofici d'il·lustrar que m'interessa molt, però que en realitat ens està mantenint al marge dels nostres lectors o de l'audiència o de la gent a qui li pots interessar, no? I el proposar, bueno, el plantejar aquesta pàgina web tenia clar que hi havia d'haver alguna part interactiva on la gent pues, pogués saludar, pogués dir les seves opinions. I sí, la vam muntar ja fa uns anys i la veritat que segueixo rebent missatges i a més està muntat de tal manera que jo puc donar resposta en aquests missatges, no? Llavors és com una espècie de cosa viva on hi ha gent que ve a escriure xorrades, hi ha gent...
Hi ha missatges personals, per exemple, recordeu que el tinc escrit així, diu: de tant en tant et veig pel barri, ni m'atreveixo a dir-te res, així que t'ho dic per així, m'encanta el que fas.
Sí, sí. No, no, és meravellós.
A mi m'agradaria que em posessin coses així a l'Instagram del programa, però de moment encara no.
De moment no està passant, no?
No, no està passant, no. ni res semblant, però és el que tu dius, no? Saber que tens un públic al darrere, igual que ho té un actor o que ho té, per exemple, un músic.
Clar, clar. A vegades, clar, que sé, si entren 40 o 50 persones, que sé, diàries a una pàgina web, al final és gent. I, bueno, alguns estan 30 segons, els altres estan 10 minuts, i és interessant saber veure com ha sigut la seva experiència venint al teu treball. Al final, una web és un lloc on hi ha tota l'obra que porto fent des de fa més de 10 anys. Em sembla interessant que algú que està veient és una cosa molt, molt bèstia, molt exposada, en realitat. Tota la meva feina dels últims anys pugui dir-me a veure què li ha semblat.
Mm-hmm. A la mateixa web tens una tenda, també.
Sí, aquesta part és la que estic menys orgullosa, perquè va començar com una pota de la meva economia, aquesta web, però després no hi he posat prou pes i s'ha anat convertint en una cosa bastant deixada. És la típica botiga que està en un carrer fosc que ningú hi passa i que el que hi entra tampoc veu res a dintre que comprar i acaba sortint. Pues és una mica el que m'ha acabat passant.
Però no tens treballs que vens en particulars?
Digues, perdona?
Treballs en particulars sí que vens? O ja directament estàs treballant per a empreses, per a editorials?
Sí, jo crec que he anat ficant més el focus en aquesta idea de l'encàrrec, sobretot els últims anys, i m'interessa molt també la part d'autoproducció i de produir com material propi, però és veritat que l'he desatès una mica els últims anys, també perquè és una altra pota que necessita una organització bèstia en preparar els enviaments, anar a correus. En el meu cas en concret, com que la cosa era molt petita, ho estava fent tot jo, i a vegades em passava que per anar a enviar dues làmines a la setmana, no? Entre preparar els enviaments, anar a correus i tal, que tampoc em sortia tant a compte. Això funciona quan
tens
ho poses en el centre, no?
Sí.
Clar, ho has de col·locar en el centre del
teva
model
vida,
i sí. Que sigui una part important.
Olga, a banda del teu treball com a il·lustradora, també has estat treballant en la docència universitària.
Sí.
T'agrada ser part de la universitat, de donar classes als més joves o d'informar, d'assessorar, d'ensenyar?
Doncs la veritat que sí. Vaig arribar-hi de forma una mica accidental, perquè a la Massana, que és l'escola on hi havia estudiat, em van trucar un estiu oferint-me una plaça per entrar al cap d'un mes, al setembre, i era temptador perquè hi havia molta gent a l'equip que jo valoro molt i que m'agrada molt doncs, el que fan i com treballen, i a part que era com tornar a l'escola que a mi em va ensenyar, no? Però bueno, des d'aquesta entrada accidental han passat ja, diria que 7 anys, sí. I ara és un lloc important per mi perquè és un lloc d'aprenentatge molt brutal on et poses en dubte constantment i has d'estar revisant la manera...
El que has après, no? També.
Clar, clar, clar. És una revisió constant, una síntesi... Sí, és un lloc molt interessant, la universitat.
Imagina que també un poc per a baixar un poc, entre cometes, del pedestal, no? Que algú pot arribar a pensar, jo he assolit això, ningú em pot ensenyar res més, o tinc una veritat,
sí,
una realitat.
Sí, bueno, és que ensenyar, o sigui, estar a la universitat donant classes et fa ser molt conscient de tot allò que no saps. Llavors, més que estar allà ensenyant allò que sí saps és... Cada dia un repte de pensar com explicar les coses, com avançar, aprendre nous continguts i noves maneres per apropar-ho, posar-te en dubte. És un lloc com molt, molt brutal, molt brutal.
Doncs Olga Capdevila, il·lustradora, et va bé l'etiqueta. Jo sempre em sap greu, no?, començar a etiquetar il·lustrador, pintora... Et va bé, il·lustradora? És que mai sé què dir realment.
Sí, jo al final el que he decidit és que sóc il·lustradora i el que intentaré és ampliar la idea d'il·lustrador de l'ofici perquè hi càpiguen el màxim de coses a dins i que l'il·lustrador no sigui simplement la persona que dibuixa, sinó...
També està l'etiqueta d'artista plàstic, però em pareix un poc ahí...
Està bé, il·lustradora.
Doncs, no res, moltes gràcies per estar este matí, un dia perfecte. I qui vulgui saber de tu, la web et pot trobar com a Olga Capdevila i l'Instagram el tens actualitzat?
Sí, Instagram Olga Capdevila també, igual.
Doncs moltíssimes gràcies per estar este matí.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Thank you. Nesquik tiene gusto a chocolate Nestlé.
Cuando usted o usted beben agua de fuente del Val, disfrutan de sus cualidades digestivas.
Vaig a contar-vos un altre exemple de l'escletxa digital. Fa poc em vaig comprar un teclat musical de la marca Akai, de color roig, molt bonic, i que es connecta a l'ordinador i sona així. I millor que sonaria si sapigués com activar la meitat de les funcions que no sé de cap manera. Així, a la part dreta, a la part superior dreta, hi ha una sèrie de botons, són molt xulos, són estos de botons que vas rodant, tipo fade out i fade in, que sembla que fan coses molt xules, però de cap manera sé activar. Així que tinc un teclat molt xulo de color roig i que, bé, si per alguna raó hi ha algun adolescent que sàpiga sobre teclats Akai de color roig, doncs que es posa en contacte amb mi. Vaig conèixer la Rulla, que és el pseudònim de Cristina Castany, quan vaig parlar amb Ricard Huerta, que si recordeu és el director de Museari, i vaig xerrar amb ell, jo crec que era octubre, i per aquelles dates l'obra de la Rulla és la que estava al museu online de Museari. Hola Cristina, molt bon dia i moltes gràcies per estar este matí així a Un dia perfecte.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Bé, Cristina, et vaig conèixer, com bé he comentat, el darrer any, però pegant una ullada al teu Instagram, crec que compartim data de naixement, almenys any, i has estudiat Belles Arts. Potser ens hem trobat per allí. Jo només vaig estar un any, però crec que deuríem haver començat el mateix any.
Ja, però això no seria així, no? Més que res perquè jo vaig començar prou tard. Jo em vaig graduar en 2017. Entonces tu començaries com tots, no? Amb 18 anys.
Jo vaig començar l'any 99 i vaig eixir l'any 2000. Vaig voler que, que l'art...
Jo no.
Jo no feia no aportava res a l'art i em vaig retirar.
Bueno, això és molt relatiu, eh? No, a mi també me digueren que és que feia allí estudiant Belles Arts en la meva edat.
Ah, sí?
Ah, sí, sí.
Ostres, jo no... Pues no, jo recordo gent major estudiant, que no som majors nosaltres, però jo recordo gent major estudiant a Belles Arts a aquestes edats.
Jo també, però segur que li vaig llamar l'atenció a algun mestre en concret que me digui que no... Que, on anaves a la teua edat ara sí? Què vas a fer?
Pues
vas a canviar el món o algo? Jo dic, home, no, però...
Adonar-te faena tu, no?
A donar-li faena, correcte.
Bé, Cristina, no sé on he llegit que comentaves que et senties tant, molt còmoda tant amb l'escultura i també amb la pintura. Per què vas triar la pintura? És una qüestió al final també un poc de facilitat a l'hora de treballar?
No, que va. Era el que pitjor se me donava. Era fatal. Tenia en escultura, tenia un 9, en dibuix tenia un 10, en fotografia tenia un 9, i en pintura tenia un 5. O sea, era horrible. O sea, jo entrava allí i això no fluïa pac a ningú costat. I com soc una persona prou cabuda, vaig dir, quan t'orienten, no?, te diuen, tu per on creus que tindràs que anar, no? I l'orientador me feia, tu tens que anar pues, per a la rama del dibuix, animació, il·lustració... I en el moment que li vaig dir, no, vaig anar per a pintura, diu, però tu has vist les teues notes de pintura? Sigues conscient? Jo dic, no, per això. Jo dic, jo ja tinc una carrera feta fora del món de l'art, jo ha vingut a ensenyar-me i el que pitjor se me dona és la pintura, doncs ahí. Jo dic, per pintura, vamos, de cap. Ahí, en contra de tot.
I ara què pensen totes aquestes persones que et van dir no vagis per ahí?
Pues que s'enganyaven, no? No pots xutxar algú per el seu primer pas.
Uh-huh. A la teva obra el que trobem és moltíssima expressivitat.
Sí. Uh-huh. És una manera de soltar, no? De soltar el que portes dins. Uh-huh. Entonces...
Bé, amb expressivitat, ja no tan sols en les postures, sinó també amb la paleta de colors que gastes.
Sí, en contra de tot el que t'ensenyen, perquè et diuen, no, mescles colors, tens que mesclar, no gastes la pintura del pot, no gastes el negre. Mm. Pues jo, en contra, al revés que tot. Això... Del pot, de la pintura, pam, ahí, sí. Conforme ells.
Això volia comentar-te, perquè en la teva obra sí que es veu, per exemple, color roig, color groc, que són colors
claro.
que criden
taronja.
Molt l'atenció...
Taronja, una sombra roja.
I sobretot el l'ús del negre, que sempre, jo recordo que havia dit, no toques
no,
el negre.
No pots gastar negre. El negre te'l llevaven, el vent i te'l llevaven. La meva classe havia una caixa que havien recaudat tots els pots negres que havien i no el podies tocar.
Sí, perquè el color negre és molt complicat perquè tot s'ho menja, el color.
Ja, és el, jo crec que sempre tens que trobar la manera en què funcioni. No pot ser una única cosa la que te diguen la que val, sinó trobar la teua manera de que funcioni. Mm. Entonces, jo crec que l'ha trobat en el color i en l'expressió i en el pinzell. Vull dir, en el Xample tenia un mestre que era obsessionat en frota, 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 que no te sete que vore la pinzella, tu frota. Ja. I jo crec que així d'allí acabem fent tot el contrari de lo que m'ha ensenyat.
És curiós perquè quan estudies, no, al final els teus referents són els mestres i creus que existís una única veritat. Jo recorde quan estudiava les arts que ens diuen quan comences a pintar, taca-ho tot. Taca tot el quadre i a partir d'ahí vas de lo general a lo particular.
Sí, sí, sí. De lo general al particular. Jo no faig això.
I avui en dia, per exemple, segueix a David de las Heras, que el coneixeràs, i sí. Al·lucina perquè ell agarra una orella, l'acaba i seguís després amb la pestanya, amb l'ull, i jo dic, ostres, pues sí que existeixen altres
que maneres. Perquè ell també troba el seu camí. Jo, en vez de començar per l'orella, jo necessito començar per els ulls, per exemple. Si no li veig els ulls a l'obra, a la persona, o el més important que jo vull plasmar, no funciona. Mm. Jo he intentat anar de lo més gran a lo més xicotet i no me funciona. No puc encaminar l'obra, no queda com jo vull. Mm-hmm. Té que ser al revés.
Vas de lo particular a lo general, no?
Sí. Mm. I això que te diuen, primer el fons.
Sí.
No,
sí.
L'últim.
Bueno, explica'ns què podem veure a la teua obra.
A la meva obra podem veure moltes coses. Depèn de la temàtica, del moment de la meva vida i en què estic treballant en aquest moment. Pots veure força, pots veure... Hi ha llocs que veus ira, hi ha llocs que veus cabrets, hi ha llocs que veus també veus...
Gent indignada, vols dir.
Sí, gent indignada, sí. Tu veus a través d'ahir, perquè és que a voltes... A veure, ara tu vas a veure una exposició, no diré el nom de la que ha anat a veure fa poquet, està en valencià ara, i totes les obres que apareixen, totes, no hi ha cap, són totes quadro típico de salón. Mm. Ninguna té una temàtica, ninguna té res que digues. Me vol comunicar algo, saps? Mm. Jo no sé, quan tu estudiaves, per què agarrares belles arts? Suposo perquè voldries traure algo teu, no? Algo
sí, tenia 18 anys, volia pintar, pensava que l'art necessitava algú com jo per ahir, suposo que m'ha de passar això, sí. Mm-hmm. I sobretot el que tu dius, expressar-te d'alguna manera, que en l'enginyeria és més difícil, per exemple, o en l'advocacia, i l'art és molt més fàcil.
Clar, sempre traure algo de dins és més fàcil. Pues jo vaig veure el camí, o sea, jo m'indignava davant situacions i aquesta indignació que te sentia davant de... una guerra o un conflicte o algo d'això, no sabia què fer en això, més que una pilota dins. Mm. Què fas en això? Pues això acabava transformant-ho en poquet a poquet en art. Mm. Vull dir, passes de la indignació a l'activisme, de l'activisme a la idea, de la idea a volcar-ho en un gent. Mm. I això és el meu camí per a qualsevol cosa.
I aquesta indignació, que al final el que vols també és un poc indignar o molestar a l'espectador, ho fas a través, sí, per exemple, de com he dit, de punts de vista un poc fora de lo comú, o també utilitzant el cos humà, perquè sobretot el que veiem
sí,
a la teva obra...
Sí, jo gasté molt la figuració.
És el retrat.
Correcte. Sí.
I som...
Però el retrat sempre en alguna intencionalitat, vull dir, tampoc és un retrat que digues, ah, ja està.
No, moltes voltes sí que recordeu, a veure, no sé de quan és, que hi ha una xica que està mirant a diguem, a l'espectador, tancant un ull, traient la llengua i en un montó de consoladors alt, en els braços, no?
Sí.
Ahí estàs sí. Pegant-li un poc a l'espectador, de dir, mira tot això.
Sí, tot això que no volen mirar, vull dir... no és una cosa que els agrada als homes parlar sobre la masturbació femenina, per exemple, no? Vull dir, però mireu de front, és el que n'hi ha. Vull dir, ens estimem i no ens fa falta tampoc a ningú. No?
El cos humà i la persona nua està molt present a la teva obra. També és una qüestió de, a banda d'entre cometes, provocar o demostrar naturalitat. A l'hora de pintar és molt més còmode, no més agraït pintar un cos que pintar, per exemple, una camisa? Les textures, els colors...
A mi és que jo em perc pintant. Jo puc passar-me 12 hores pintant. A mi recórrer un cos és com si fos un mapa. És un mapa de pell, no? On descrius la geografia física de cada gent. A mi m'encanta. O sea, jo passaria ahí, la mòbida la passaria entre roba, entre més de roba, no, entre pells, no és.
Sí, perquè
me pareix superatractiu, perquè tampoc pinte cossos que digues que són 90-60-90,
no,
tampoc.
No és normatius els que ens volen veure.
No normatius, no, m'encanta. Tinc uns quants cossos no normatius que jo crec que són els que més m'agraden.
Sí, que poden inclús impactar, no? Perquè no, com bé dius, no solen representar a l'art.
No solen representar l'art. Uh-huh. Però no solen representar l'art que volen que vegem, no? Vull dir, jo crec que sempre han hagut aquestes representacions, però quasi sempre passen els estereotips.
De coses que no es vol representar l'art o no es vol mostrar, per exemple, tens una... No sé si es diu així, una sèrie que tens que se diu Conyodramas i Más. Explica-nos poc què és aquesta obra, perquè m'ha impactat què és l'explicació sobre ella.
És... A veure, això va ser una indignació meua personal de quan vaig complir 40, que m'enviaren un mail, no? Un mail d'estos de publicitat, que a mes 40 se veu que me ve major o algo, no? Perquè el mail era de felicitar-me l'aniversari dels 40, no? I dia que, claro, a esta edat, pues, si necessitava una liposucció, el meu, si necessitava una depilació, si necessitava una reducció de llavis vaginal. I, hòstia, jo dic, hasta ahí, vull dir, hasta ahí arriba l'assumpte que no poden tindre ni el conyo natural. Entonces va dir conyodrama. Va ser un poc indignació també, vull dir, quasi tot el meu és indignació.
I això es va transformar en una obra.
Bueno, són quatre, exactament.
Sobretot és la representació del cos femení, en el teu cas, el que es pot veure més, no?
Sí, però perquè sol ser més habitual que se me deixen fotografiar i se me deixen treballar. Els homes no són... Això que pareix mentira, no? Vull dir, l'exhibicionisme en els homes no va molt. I només se deixen molt retratar. Perquè la majoria de... Vull dir, si veus la sèrie esta de... intimitat pública, si n'hi ha 50 obres, 40 són dones. No trobe voluntaris homes.
Perquè tu treballes directament d'un model, treballes a partir de la fotografia o treballes amb el model?
Jo treballo a partir de la foto... en este en concret era... A veure, jo us explicava el tema, que era la intimitat de cadascú, no? I... Clar, venia de llegir a Maria Zambrano sobre la construcció de la personalitat i influïa molt en la gent que t'envolta. Entonces, jo volia descriure'm a mi a través de la gent. Era una vena d'estes mentals, no?, que te donen en aquest moment. Entonces, jo us diria, jo vull que cada un se retrata en la seva intimitat, però jo la faré pública a la meva manera. Clar, jo la passe pel meu pincell, passe el meu filtro, jo passe els meus colors... que realment no té res que veure en la foto inicial que has començat a treballar, no? Sí. I d'ahir, de ells, jo explicar-los el que vull, cada un interpreta la seva intimitat a la seva manera, perquè n'hi havia que te posava en el vàter, com això que has dit tu antes de treure la llengua,
sí.
O n'hi havia que el representava en la seva parella, o n'hi havia que simplement el fet d'estar dormint o llegint íntimament sense ensenyar res, i pareixia la seva intimitat... I això vaig utilitzar això, que cada un farà la seva fotografia, la seva pròpia fotografia, perquè, clar, si tu la fas, és la teva visió. Vull dir, tu faràs el teu enquadre, tu faràs la teua. De l'altra manera, és la intimitat d'ells feta per ells. Era com un doble xoc, no? Treballar així de model és que és molt difícil treballar, perquè el tema és que jo treballo fora del món de l'art, tinc horari d'oficina, entonces llavors jo treballo per la nit, o sea, soc a un nocturna i treballo de nit. Nit és molt difícil que se vinga un o sigui a casa a dir-te, vine que te vull pintar. No cola, ja te dic jo que no.
I l'autorretrat?
L'autorretrat també l'ha treballat.
Perquè hi ha gent que a lo millor l'obra la basa en ell mateix, en el teu cas no és així, sobretot són altres persones.
No, però sí que tinc alguna. Per a Abraça'm era una exposició també que fèrem en col·lectiva. Per exemple, me retratar a mi la meva filla. Era l'abraç en pandèmia. Què fèiem en pandèmia? No tenia ningú més. Pues, jo en la meva niñarra, al braç, també estava nua i és el que havia. Vull dir, tampoc podíem buscar molt.
I formats? Perquè imagina que al final heu sempre desitjat treballar en grans formats, però la realitat és que és més complicat.
La realitat és molt complicada. Més que res perquè el meu estudi és un estudi no és molt gran, no sé, tindrà, què te diré, pues, 3 metres per 8. Clar, si comences a posar formats d'1,60 per 1 o 2 metres per... acabes no podent-te manejar. Encara que ne tinc perquè es vaig almacenant o algun s'ha venut. Però és complicat. És complicat el material i emmagatzemar-los, no?
Perquè després, clar, tanta obra, quan a un li queda tanta obra per col·locar o per vendre, perquè el que desitja al final és que l'obra circule, no?
Sí. Això sí, sempre desitges que circule.
I l'obra menuda circularà millor.
L'obra menuda circula millor, s'emmagatzema millor i és molt més fàcil de col·locar. Correcte. També vaig idear els... si no, te'n vas compte, en intimitats públiques són uns cercles.
És el que anava a dir, format circular treballes, que és sí, curiós, això.
I aquest format el vaig treure perquè, clar, al final acabem adaptant-nos a les circumstàncies, no? Me pillà que estava fent el màster, el treball de fin de màster, i vaig tenir un incident i no podia carregar pes. Entonces, claro, jo sempre treballava amb fusta, perquè m'agrada el deixar la fusta viva, la pressió que tu li pots exercir damunt la fusta no és la mateixa que li pots exercir a la tela. Entonces m'agradava amb fusta, però clar, jo volia fer una sèrie de els que me vingueren, que acabaven 50... Bueno, no acabat, està oberta. N'hi ha 58, alguns que han vingut, altres que se n'han anat, no? Però estaran en 58-60, vaig fer. Claro, tu com manetes 60 si no pots ni alçar un dit del piso? Ho tenim mal. Sí. Entonces vaig idear els bastidors estos de bordar, perquè també era... El primer dibuix que jo vaig fer va ser un bastidor de bordar, pa bordar. Quan eres xicoteta que t'assenten les llalles, sí. Diuen, t'has de dibuixar? Pues així, no, vaig començar. I com la loneta pesava, és tela de camisa. O sea, és, no és ni... El llenç no arriba a ser un llenç. Real, és una tela 50% cotó, 50% llir. Aquestes camises que fan de tota la vida les iaies, els iaios, que és una tela molt fineta, que la mires a trajum
sí,
i se transparenta.
Sí, se traspassa, sí. Doncs
pues, aixina, la tela és aixina. Entonces tu pots dur 60 que en no una mà.
Que no pesen, clar.
No pesen. És complicat, eh?
Sí.
Trobar solució a les coses, però sobretot en creativitat i se saben.
Escolta, i fa poc, crec que la darrera setmana podem veure obra teua a Tavernes.
Sí, la inaugurarem ahir en concret. És, se diu Utopia.
Ahir què podem veure de la teua obra?
Ahir pots veure dos patrícies que criden per un cos, per una llibertat, per un poder fer el que vulguin. És, se diu Patrícia 1 i Patrícia 2. I això són grans, pel tamany que parlem ara, és 1,60 per 1. Són grandets i de fusta de 5 mil·límetres.
I fins quan estarà?
Estarà fins al dia de neu. És a través de l'Associació Cultural de Calidoscopi, en la que participen tots els anys. Són tres, és itinerant, va a tres llocs sempre. Sueca, Cullera i Tavernes. Està molt bé.
Bé, Cristina, per anar acabant, i com et veus, bueno, com veus la teva obra d'ací, per exemple, d'ací 10 anys? Com creus que pot evolucionar?
Pues, com pot evolucionar, no ho sé. Però sempre evoluciona per a algun lloc, sempre. Vull dir, tu veus obra de primera meua i jo hi ha quadres que es mire i jo dic, ui, això ho ha pintat jo, que no reconeixes, no te reconeixes en ells. Entonces jo suposo que passarà el mateix. Anirem evolucionant per a algun lloc. Tot evoluciona, tots evolucionem.
Bueno, Cristina Castany, La Rulla, que moltes gràcies per estar este matí, si un dia perfecte. Tens xarxes socials, almenys Instagram, jo he pogut veure
ja
que...
Ja
l'he pegat una ullada estos dies per a preparar un poc el guió i qui vulgui contactar amb tu pot fer a través d'Instagram. També imagina que fa retratos a gent en particular i
correcte.
Tot això, no? Imagina que vulgui que es fiqui en contacte amb tu. I una cosa, La Rulla, el pseudònim de B.D.
De la meva iaia. La meva iaia era La Rulla perquè tenia el moño rull, mon pare tenia el moño rull i jo tinc el moño rull. Entonces, i també va ser un poc una indignació, també, posar La Rulla. Perquè, per exemple, per firmar les obres, el primer mestre que vaig tindre, diu, la primera obra que va fer, i diu, ara tens que firmar. I me suggerí, posa C. Castany, que així saben que no poden atribuir-la a una dona.
Uh-huh.
I entonces me vaig cabrejar i vaig dir, pues no, saps? O sea, ni C. Castany ni... O Cris Soles, que pot ser Cristina o Cristian, deixa-ho ahí en l'ambigüitat, no?, de lo que puedo querer hacer. A mi m'entra així un rebot, sí, jo vaig dir, posa hola, jo dic, femenino, i després Rulla. Jo dic, perquè no hi hagi perquè no se confundisga de que és una dona i no és un home.
Que no és un home, no.
Jo crec que tot ha sigut per indignació meua, no?
Per ser cabuda, no?
Sí, per ser cabuda. Sí.
Doncs, Cristina...
A mi m'imagina primer... Ah, perdona.
No, tranquil·la, que no res, que un plaer haver parlat este matí així a l'UPB Ràdio. I no res, que qui vulgui conèixer de per Instagram que li pegue que bodinege tot el que pugui més.
Molt bé, moltes gràcies.
Vaig amb l'agenda, que ja sabeu que simplement són tres o quatre recomanacions d'on jo intentaré o m'agradaria anar. Comencem amb cinema. Aquest cap de setmana a la Filmoteca de València podeu veure la pel·lícula El Cuervo, una obra de l'any 43 del director francès Henri-Georges Clouzot. Jo no sé qui és, no ho negue, no sé qui és, però sembla que la seva trajectòria i la seva obra és bastant important. Per exemple, l'any 61... va ser nominat a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera amb la pel·lícula La Verité, però que li va furtar sembla Ingmar Bergman com un espejo. Això serà el dissabte 18 de febrer a les 8 de la vesprada i el diumenge 19 de febrer a les 6 de la vesprada. Una molt breu, i és que des d'ahir dia 15 de febrer i fins el diumenge 19 de febrer al Mercat de Tapineria, ja sabeu, al barri del Carmen de València, pots pegar una ullada al Antique Market. Allà sembla que trobaràs objectes curiosos i col·leccionables. Això diu a la notícia. Taller de ceràmica. Al Museu de Ceràmica de la Ciutat de València, que serà el dissabte dia 25 de febrer a partir de les 12 del migdia. Sembla que hi ha una part teòrica on aprendràs què és això, per exemple, d'un socarrat o què és això d'esmaltar. I clar, també hi ha una part pràctica. Si estàs interessat, és gratuït, però has de reservar plaça a la següent adreça de correu electrònic. Apunta. mncas@galipat.es mncas@galipat.es I vaig acabar amb Cristina Rosenvinge, a la que pots veure este cap de setmana als concerts de la Marina de València. Serà este dissabte 18 de febrer a partir de les 11:30. Jo no sé si queden entrades, però ho intentaria.
Si ho penses bé, tampoc estic tan perdut amb les noves tecnologies. Si recordes, fa poc vaig fer un especial sobre ChatGPT. Però una de les preguntes és cert que era què puc fer per a dinar amb el poc que tinc a la nevera. Pega una llada a l'Instagram d'Un dia perfecte per enllaçar amb els perfils d'Instagram d'Olga i la Rulla. I també pots enllaçar els perfils de tots aquells i aquelles que han passat pel programa en aquests 5 anys. Sí, vora 5 anys, vora 100 persones han passat. I ja sabeu, el podcast a Ràdio a la Carta, a radio.upb.es, iVoox i Spotify. Adeu!
Y hicimos un